Pio d'Autovivo, del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i, a més, compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Una Moritz 7 a les 7? Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong.
Yo de pequeño no tenía muchos amigos. Me he entendido mucho mejor con los caballos que con las personas.
Nica, 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 fa mal la pota? Sí? Fa mal? Sí? Molt, Nica, molt, sí? Vols treballar més? No, tia, que et fa molt mal. Sí? Sí, vols descansar? Fem una volta més o no?
Yo no soy un domador, yo soy su amigo. Los enseño con el juego. Sin electricidad, sin golpes, aprenden porque ellos quieren. Con lo que ganamos, los mantengo. Ellos son mi vida y yo intento mejorar la suya.
Heu sentit la veu del Santi Serracamps, que no sé si dir-li... Bueno, és un dels millors domadors de cavalls en llibertat del món, però clar, domador poder queda curt, podria dir amic dels cavalls. O fins i tot amic dels cavalls també queda curt, perquè ara s'estrena una pel·lícula documental que ha dirigit el Marcel Barrena, que es diu Hermano Caballo. Per tant, Santi Serracamps, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Domador, amic, germà, com t'he de dir?
Hi ha diversos països que em diuen diferent, com als Estats Units em diuen el susurrador, a França, el mag, però jo el que sóc un amic dels animals. L'únic que faig és intentar entendre'ls i d'aquesta manera doncs, podem comunicar amb ells sense que ells doncs, rebin cap maltracte ni res d'això.
Té un punt de màgia el que he vist a la pel·lícula, Santi, perquè o sigui, és que és com un do sobrenatural que tinguessis tu, no?
Bueno, m'he criat entre ells i han sigut la meva família, ells m'han ensenyat tot el que sé. L'únic que faig és intentar entendre'ls.
Com és que t'has criat entre cavalls? Explica'm una mica d'on vens. A veure, perquè una primera cosa, jo et dic Santi, però en alguns llocs he vist Santí.
Sí, el meu nom és Santí. Santí Serracamps. Serracamps és perquè per mi té la mateixa importància el cognom de la meva mare que el meu pare, i per això vaig voler juntar els dos cognoms, perquè es digués Serracamps. Però el nom real és Santí amb accent a la I.
I per què Santí i no Santi?
Doncs els meus pares em van ficar aquest perquè li agradava més.
Ah, et van ficar Santí.
Sí, sí.
Ah,
és el nom, és el nom.
Boníssim, mira, no ho havies sentit mai, perdona que t'ho digui així, però és així. Llavors, com és que et cries entre cavalls? A què es dedicaven els teus pares o la teva família d'on ve?
Els meus pares eren criadors de cavalls àrabs, on jo em vaig néixer entre cavalls. Sempre diuen que vaig començar a muntar cavall abans de caminar, o sigui que em van ficar sobre un cavall i estava amb cavalls tot el dia. Ho teníem per hobby, l'únic que jo em volia dedicar en aquest món. Em volia dedicar al món dels cavalls, vaig començar sent ferrer de cavalls, estava ferrant cavalls, després vaig dedicar-me a domar cavalls per alta competició, entrenar cavalls per alta competició, però vaig veure un món on hi havia un buit allà que necessitava jo fer un canvi. I vaig voler doncs, estudiar molt més els cavalls per poder arribar a una comunicació amb ells sense que tingués que fer servir gens de maltracte ni res d'això, sinó que ells m'entenguessin de la forma doncs, com si s'estan entenent entre ells perquè són superintel·ligents, d'aquesta manera doncs, poder comunicar-me i poder fer el que s'està fent ara amb ells. Sobretot també perquè es poden canviar moltes coses dintre d'aquest món. O sigui que amb aquesta base, que al final és la llibertat, no és una doma que hagi inventat jo, sinó que és tal com es comporten ells, doncs poder saber i poder entendre'ls per poder doncs, millorar moltes coses dintre el món de la competició també.
Amb algú que no hagués vist mai un cavall, anem a imaginar això, eh? Algú no ha vist mai un cavall, com li explicaries què és un cavall?
Per mi el cavall és tot. És un animal, jo sempre dic que fiquem 100 persones i fem passar diversos animals i hauran poder, doncs, el 50% de les persones que els animals els agraden uns, els agraden altres, però fas passar un cavall i tens alguna cosa. Mira, se m'acaba de ficar la pell de gallina només pensant en tu. El cavall és... Quan veus a passar aquest animal, per mi és un dels animals perfectes, on ho té tot. Té la bellesa, té la rapidesa, té la força, té la potència, ho té tot, l'intel·ligència, ho té tot.
Quant pesa un cavall?
Depèn de les races. Hi ha moltes races dintre del món dels cavalls, però podem dir un cavall àrab, que és un dels més comuns, de 300-400 quilos. Després de frisons, que són dels cavalls grossos també, 600-700 quilos, depèn una mica de les races. Després hi ha el Percheró, hi ha el Shire, l'Irish Cob, que aquests ja són, et ponen hasta 1.000 quilos. Però...
Tu, amic dels cavalls, els cavalls són amics de les persones? És a dir, la primera relació que tenen, la primera reacció que té un cavall quan veu un humà, és de confiança o és de desconfiança, la primera?
La primera reacció és de desconfiança, perquè ells són herbívors, nosaltres som carnívors, i el que estem fent és, al final, és com... per ells, a la naturalesa, serien atacats per nosaltres. Nosaltres els atacaríem amb ells. Però el que els hi has de fer és ensenyar que aquest pas no existeix, sinó que nosaltres el que volem és un bé i que el que volem ser és amics i que el treball que estic fent amb ells, amb els cavalls, doncs que ells puguin veure que jo estic treballant com si fos un líder. Els cavalls necessiten viure en manada. I dintre de la manada hi ha un líder que normalment és la mare alfa. Després hi ha un semental que és com el líder on protegeix tota la manada. Però qui mana a dintre és una de les mares, més velles del grup, i aquella és la mare alfa. Doncs ells fan tot el que fa aquest euga perquè saben que el que està fent és un bé per tot el grup. Doncs jo treballo els cavalls com si fos això. Treballem com si fos un líder, com si fóssim la mare alfa, i sap que tot el que estic fent per ells és un bé. O sigui que quan estiguin al meu costat no han de patir per res. Ells necessiten estar en grup perquè els cavalls, sobretot, que són animals de manada, quan mengen han d'estar tranquils, quan dormen han d'estar tranquils, i d'aquesta manera en el grup doncs saben que n'hi ha un que està tot el rato vigilant i tot l'altre pot estar tranquil fent les seves necessitats que necessiten per viure.
Què fas amb els cavalls, tu? Per algú que no t'hagi vist mai. Perquè has fet espectacles, fas espectacles per tot el món, però sí. De què, exactament?
No, nosaltres portem un espectacle, que això va ser una de les coses que sempre... Bueno, vam començar en el món de l'espectacle perquè volia portar una notícia en el món on veiessin que sense el maltracte, només amb el benestar i el joc, els cavalls sense sella, sense cabeçada, sense res, entenent el seu nom, que hi ha milers de cavalls que no entenen el seu nom, entenent el seu nom, es pot fer el que vulguis amb ells, perquè ells t'estan entenent a tu. No és necessari arribar a més.
I què és el que vulguis, exactament? Bueno. Diguem, la gent que ve a veure un espectacle del Santi Serracams, què veu?
Portem un espectacle a Cavalls amb Llibertat, on fan diverses coreografies. El que fem és un joc entre humà i cavalls, doncs es tomben cavalls, un altre cavall salta per sobre l'altre més està tombat, fan cercles entre ells, s'aixequen drets tots, al final és un espectacle, si hi ha una petita coreografia, perquè dintre tot espectacle hi ha d'haver una coreografia, però jo el que vull quan faig els espectacles és que es vegi la llibertat de veritat, i els deixo bastant fer ells. O sigui que els nostres espectacles, com tot espectacle, he comentat, hi ha una coreografia, hi ha una música, però intento doncs que faci una mica el que ells volen, també havent-hi un art, perquè l'espectacle és art, o sigui que...
Per entendre'ns, perquè la gent també se situï, els oients, tu estàs a baix, tu no estàs muntant els cavalls tota l'estona, diguem, no fas la doma clàssica muntant el cavall, no?
Bueno, hi ha exercicis que els faig muntant, hi ha exercicis que els fem a baix, però quasi bé sempre estic a baix.
Déu-n'hi-do, clar, un personatge... Nosaltres l'hem descobert a partir d'aquesta pel·lícula, d'aquest Hermano Cavallo, dedica al meu germà, que ja el coneixes.
Sí, sí, diguem, sí, tant que sí.
En Ramon, que es dedica també, en aquest cas, més a la doma gran, clàssica. No?
Un gran genet de la doma vaquera.
I tant, la doma vaquera. Sí. I clar, l'he trucat i diu, home, clar, ens coneixem moltíssim, ha estat a Llagostera, a casa teva. Jo no comparteixo aquesta passió pels cavalls, no sé si t'ha arribat això o no, Els cavalls detecten, no?, la por, diguem, quan algú...
Tot animal detecta la por, al final. El que... ara fa poc també vaig escriure un llibre i hi ha un apartat que és de la por, perquè la por a nosaltres ens prohibeix fer moltes coses, i una de les coses dintre dels animals és el mateix, et prohibeix arribar de veritat amb els animals. tu has de tenir respecte a les coses, però la por no pot arribar a que ells la notin. Mm-hmm.
Dèiem això, que nosaltres hem descobert el Santí Serracams. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Veient la pel·lícula del Marcel Barrena. Marcel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com el descobreixes tu? Perquè no sé si també, diguem, t'agraden els cavalls o algú et parla d'aquesta bèstia que tenim avui aquí a l'estudi. Com va anar això?
Així va ser. La meva relació amb els cavalls va acabar a l'escola, a la meva escola, a l'escola pública de Barrufet, que de tant quan anàvem a la Fuixarda, i fins aquí la meva relació amb els cavalls. I un bon dia la productora Nostromo, que és una productora que ha fet pel·lis meravelloses, em va dir, escolta, vols anar a veure un noi de Llagostera que té un do amb els cavalls? I jo, com que m'ho preguntaven ells, vaig dir, vinga, som-hi. I allà ho vaig veure, Vaig una cosa que no havia vist mai a la vida. Jo sempre explico que, per exemple, els tomàquets que comprem al mercat o al supermercat són tomàquets, però de cop i volta tastes els tomàquets que, per exemple, fa la meva sogra a l'hort i dius, ah, això era un tomàquet. Doncs jo la sensació que vaig tenir quan vaig veure els seus cavalls, vaig pensar, ah, això és un cavall. Perquè vaig veure uns cavalls feliços, uns cavalls que interactuaven, uns cavalls que jugaven, i que, vaja, no, jo no havia vist mai aquella mirada sàvia i experimentada amb unes bèsties. I vaig dir, carai, si aquest noi fa això, aconsegueix això, aquesta comunicació amb els cavalls, aquí segur que hi ha una història per explicar.
Clar, la pel·lícula és molt bonica, no?, perquè els cavalls ho són, també, no? Sí. Diguem, tens un element a favor, això ja d'entrada, diguem,
sí,
no?, que és un animal que jo crec que estèticament és molt difícil que ho digui, no m'agrada un cavall, no? No el trobo, sí, sí, bonic.
Sí, però, per exemple, el Hitchcock deia que no hi havia res pitjor que treballar amb animals i amb nens. Jo em vaig trobar, doncs, amb un nen gran, que era el Santi, que és meravellós i que és un tio que ha enamorat del que fa i enamorat de la gent i dels animals, i de cop vam trobar uns cavalls que és que era al·lucinant perquè feien tota l'estona el que el Santi els deia. És que no, era una sensació molt, molt estranya, i la gent quan vegi la pel·li podrà posar en imatges el que estem dient, perquè eren coses espectaculars, i sempre des del joc, sempre des del bonic, i jo no havia vist mai una cosa igual. I rodar-ho va ser fàcil.
És que hi ha un moment que la pel·lícula es veu molt clar, per ràdio és difícil transmetre-ho, tot i que, diguem, recuperarem aquell moment, però hi ha un moment que hi ha un diàleg, Maria, que sí, és que els cavalls el cavall contesta.
Sí, em sembla, no em vull equivocar, però em sembla que és una euga, que hi ha una la conversa, Nica, la Nica, i que ell li va preguntant, doncs, si es troba bé, si li fa mal alguna cosa, si vol, i ella contesta que sí, o que no.
Clar, fa cops de cap, com els fem els humans, sí, que sí, o cops de, o mover el cap d'esquerra a dreta per dir que no, és aquest moment.
Nica, 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 fa mal la pota? Sí? Fa mal?
Aquí
sí.
Feia que
molt.
Sí, no?
Nica,
sí.
Molt? Sí?
Feia que sí.
Vols
sí.
treballar més?
No,
no tia, ara et fa no. molt mal. Sí?
Fa molt mal, sí.
Sí, vols descansar? Fem una volta més o no?
Però
no,
no,
deia que no. Que volia descansar, bueno, i que no volia fer més voltes.
Explica
aquí,
això,
aquí
Santi,
podem dir lo guai d'aquest documental. Ha estat un documental, quan va venir en Marcel, que es tenia que gravar en 6 mesos, han passat mil coses. Per mi ha estat un dels pitjors anys de la meva vida, de la meva carrera. I
per la pandèmia, vols dir, que t'ho fot tot en l'aire?
Moltes contractacions que van marxar, coses que es veuran a la pel·lícula, la veritat, fortes. La pandèmia uh-huh. va ser una de les fortes, però n'hi ha encara més fortes. I es va gravar en 2 anys i 8 mesos, vam estar quasi bé, no? Mm. Gravant.
Sí, més o menys, sí. Sí, sí.
O sigui que ha set un documental que va durar molt temps.
Però tu com aconsegueixes que el cavall digui que sí,
sí
o que no?
Lo guai del documental és que va durar molt temps, que ha estat tot real. Aquesta és l'única part que puc dir dintre del documental, que al final els cavalls ja els ensenyo a fer exercicis, i depèn de la mirada que li digui, ell dirà que sí o que no.
Sí, allò era una mica hipnosi.
És l'única part que puc dir dintre del documental que és, bueno, perquè el cavall ens entenem.
Doncs jo no me'n vaig entrar de res, no.
Però com, aquesta escena, o sigui, la prepareu, tu la veus fer i dius, repetim-ho, com va anar
no
això?
No estava res preparat, de fet jo estava parlant amb el Camilo Villaverde, que és el que m'ha ajudat a fer el docu, estàvem parlant de les nostres coses i ens girem al cap i teníem el sentit parlant amb un cavall. I vaig dir, però això, tio, això avisa'ns. I li vam dir, torna-ho a fer. I ho va tornar a fer, i el cavall fent tota la restona, vaja, no sé, jo no havia vist mai una cosa igual.
Com es parla amb un cavall, Santi?
Bueno, al final, jo he inventat com un idioma que són diferents paraules que m'he inventat, que n'hi ha moltes que no serveixen per res. perquè els cavalls entenen les paraules, i quan els dius, per exemple, doncs el, per anar enrere, en vez de dir back, els diem back, i ells se'n van enrere, tiren enrere.
Back, com de l'anglès, diguem,
exacte,
no?
Exacte, sí. Per saludar l'alut, i ells aprenen les paraules. L'únic que els hi fem és, això sí que els ensenyo primer l'exercici, i després de l'exercici, amb dues o tres repeticions de la paraula, ells saben que aquesta paraula és l'exercici que han de fer.
Més paraules, va, que m'agrada això.
El bec, l'alut, el jau...
L'alut, per què?
Alut, no, són paraules que m'he inventat jo, perquè així les tenim nosaltres.
I la granota, fes la granota.
La granota, i en diversos... Jo els hi faig, per exemple, quan vull que tinguin més reacció, que vagin més ràpid, els hi fem la granota, és el... Així és més intensa. Si vull que els cavalls, doncs, es fiquin una mica al trot o al galop, el que sigui, però més pausat, els hi faig la mateixa granota, però més suau. Depèn, són diferents exercicis que els hi fas, que ells saben, doncs, perquè ho han après a través d'alguna repetició que els hi hem fet. Però és un idioma que m'he inventat jo, que no...
Quants cavalls tens?
Ara mateix hi ha uns 50 cavalls.
Què és el millor i el pitjor que t'ha fet un cavall, des de que eres petit?
El millor ha estat conèixer-los, perquè és que hi ha mil coses que m'han passat. Tinc una història molt xula, amb la Nica, amb una de les meves eugues superespecials, que...
Gran protagonista, també, sí, a la pel·lícula, no?
Sí, sí. Que va estar... Bueno, tenia que parir, es va ficar molt, molt nerviosa, pobreta, era el seu primer part, i normalment en el part ells volen estar tranquils. Si veuen una persona, el que sigui, a vegades no pareixen. O sigui que ho intenten aguantar per estar tranquils. I em va trucar el meu pare... I em va dir, diu, vine ràpid perquè l'Euga està parint, està en el camp, estava en el camp, plovia, està molt nerviosa, té un tros, bueno, té les mans del putret a fora i està galopant, o sigui que hem de fer-hi alguna cosa. Jo vaig anar corrent cap allà, vaig entrar dintre el camp i l'Euga de cop va venir amb mi. Va venir amb mi, es va jaure en els peus, a mi és que se'm fica la pell de gallina, per mi és una de les històries més brutals. Es va estirar en els peus, va parir, i quan havia acabat de parir, com que el putret acabava de néixer i estava plovent bastant, el vaig agafar a coll, el vaig ficar dintre una quadra i el vaig estirar allà, vaig fer que m'amés el primer calostre i tot, i després el vaig tornar a estirar, i com que feia bastant fred, em vaig treure la jaqueta i li vaig ficar sobre el putret una mica per assecar-lo. I era bastant tard a la nit, li vaig dir al meu pare que marxés i em vaig quedar sol a la quadra. Jo vaig quedar adormit a dintre la quadra, estava cansat i vaig quedar adormit amb el putret. El putret, clar, es devia aixecar altres cops, va mamar, el que sis. Quan va arribar el mosso que donava a menjar als cavalls i que netejava les quadres, doncs va obrir la porta d'aquella quadra i em va trobar a mi estirat, en el putret estirat un altre cop allà al costat meu, i la Nica llepant-me a mi i llepant el putret. Com si fos un fill més d'ella. Espectacular.
Marcel, tu, que has estat rodant tant temps al seu costat, què diries que és el més bonic que has vist?
Cada dia passaven coses espectaculars. Era veure-la amb ell dormint amb els cavalls, veure que els cavalls...
Dormint literalment, sí, sí, a la quadra.
Que això es veu també a la pel·lícula.
Sí, amb la palla, dormir allà, i veure com els cavalls se'l miren. Són mirades que jo no havia vist mai en el regne animal. Veure com el cavall entrava al menjador de casa seva, o de cop i volta el sentir sortir corrents i tots els cavalls anaven darrere. Això ens explica moltes coses de qui és en Santí i com els tracta, i al fi del que demana de nosaltres la natura, que és respecte, és distància també, però ell ho porta molt bé, és un vincle de respecte, d'amistat, d'amor i en fi, de coses boniques. Mm-hmm. I això és el que és aquesta pel·li, és una cosa bonica, petiteta i bonica.
Et demanava, Santí, també que em poguessis explicar el pitjor que t'ha fet mai un cavall.
És que els accidents que he tingut, n'he tingut diversos, però han estat tot culpa meva. Han estat fallos que he fet, m'he trencat la mà,
mai un cavall, el braç... El cavall mai té culpa de res?
No, han estat tots culpa meva. Ells, abans, és que ells no et volen... Un animal no et vol fer mal. Quan un animal et vol fer mal...
Però
és...
jo he sentit a dir, no et posis a darrere, que pot ser que et foti una cosa, el cavall.
Perquè té por. Perquè li han fet alguna cosa amb aquest cavall. O és totalment salvatge, que aquest cavall no té la connexió amb una persona, o un cavall que tira coses és perquè algú li ha fet un humà. No hi ha animal, no hi ha un animal que et vulgui fer mal. Ara fa poc me'n vaig anar a fer un safari a cavall a Botswana, i ho veus, els animals marxen de les persones, els salvatges, totalment. Ells no venen. Si venen a atacar-te és perquè estan acorralats o perquè se senten agredits amb alguna cosa. I tots els accidents que he tingut han set tot fallocis. Vaig tenir un en César, era el cavall del meu pare. Aquell cavall estava bastant maltractat. Quan nosaltres el vam agafar estava molt maltractat i atacava. Atacava. Quan veia una persona era o jo et mato a tu o tu em mates a mi. Perquè el que li havien ensenyat doncs, era això, era agressivitat tot el rato. I quan portava ja bastant temps treballant-te'l, que estava, ja començàvem a haver-hi una bona comunicació i tot, que havia intentat mossegar-me, atacar-me diversos cops, però al final li ensenyava que això no era. Un dia treballant li vaig voler ficar una mica més de pressió del compte, quan ja portava gairebé 6 mesos treballant-te'l, li vaig voler ficar una mica més de pressió del compte i el cavall doncs, es va aixecar dret, se'n va tirar, i em va fer 12 punts. Em va mossegar aquí el pit i em va fer 12 punts de la mossegada que portava. Però va ser tot culpa meva. O sigui que va ser que ell no estava preparat per la pressió que jo li estava posant.
Clar, fa la sensació, a més en algun moment, ell pràcticament ho diu literalment, això, Marcel, a la pel·lícula, que és que s'entén més bé amb els cavalls que no pas amb les persones.
Sí, senyor. Sí, senyor, vaja, a mi s'ha entès molt bé el Santi des del primer dia.
Ara volia el contrari, eh? Mantenia millor els cavalls que en Marcela.
He de dir que jo tinc la sort de treballar amb actors molt bons i actrius molt bones i el Santi ho ha posat tot superfàcil. I els seus cavalls també. Ha sigut, és que ha fluït tot molt bé i hem, sí. Vaja, no sé, crec que tenim
una història molt divertida per mi.
Cavalls i no cavalls, perquè és que la pel·lícula
sí, o sigui, sí.
Clar, és que quants animals tens? Perquè 50 cavalls, però allà hi ha quants, absolutament quants. De
a més,
tot
més vam enganxar unes èpoques on hi havia molt abandono i
anaves recollint, però a veure, és a dir, sentir Serracamps, si tu ara haguessis de prescindir de persones o de cavalls, de què prescindiries?
De persones 100%, els cavalls me'ls quedo.
Però això ho dius per dir-ho?
No ho dic per dir-ho, segur.
O sigui, tu ara et diuen, no pots tenir mai més relacions amb una persona, o mai més relacions amb un cavall?
Em tenco la finca i visc amb els cavalls.
Bueno, per això hem fet la peli, no?
Clar,
les pel·lis es fan de personatges
sí.
pintorescos i especials, i ell ho és. Sí.
No, clar, és que deixa sense paraules, com et deixa sense paraules la pel·lícula en molts moments, en moltes seqüències, Maria. Ja saps que m'agrada demanar-te, a veure, tu, diguem ara, si et dius, hosti, quin moment de la pel·lícula te'n vas?
Hi ha un moment que és un altre dels protagonistes de la pel·lícula, que és quan coneixes el Mabruk, que és un cavall que treballa, diguem, no?, de cavall de càrrega, i tu te'n vas, diguem, a comprar un cavall que havia de ser una bomba en patinet i acabes dient no, jo no vull aquest cavall que és perfecte, que està ben cuidat, que és meravellós i que serà molt senzill, jo vull rescatar d'alguna manera el Mabruk, no? I el moment en què us mireu i que comença a haver-hi una petita connexió, jo em quedo amb allò. És així de senzill?
Bueno, aquí va ser una altra de les parts que en Marcel m'odiava perquè s'allargava un altre cop el documental.
Perquè això, a més, és Marrakeix, no?
Sí, sí. Sí. I clar, i aquí es va allargar molt perquè era el tema de que aquell cavall no sabíem si viuria, no viuria. Estava fatal. I jo el que vaig veure molta pena quan vaig veure el cavall. Vaig veure que aquell cavall necessitava una altra vida. I, pobret, no és per culpar la gent que el tenien, perquè el propietari vivia igual. O sigui que dormia en el carro on agafava les deixalles cada dia. O sigui que el cavall pobret menjava cartró. Menjava les deixalles, li obria una bossa de deixalles i el que hi havia. Si hi havia peles de taronja. Si hi havia cartró, a mi la imatge aquesta de veure cavalls menjant cartró em va impactar moltíssim. I vaig veure molta pena i que teníem que fer alguna cosa amb aquell cavall. Però va ser tot un... Bueno, una inseguretat perquè estava molt malament. Quan va arribar a casa va estar uns dies que no es podia aixecar dret.
No, clar, quan el veu la veterinària al·lucina, sí. No? La veterinària de la pel·lícula diu, escolta, això no en farem res, d'això, no? I després, bueno, ja veureu què passa amb aquest cavall que troba a Marrakeix. En fi, és una pel·lícula, expliquem-ho, pel·lícula documental. Es diu Hermano Caballo, dirigida pel Marcel Barrena, director de Mediterrani últimament, també de 100 metres, en fi, de moltes altres pel·lícules. Ara ens explicaràs que la setmana que ve també en comences a rodar una altra. Però la primera ocasió que teniu de veure aquesta pel·lícula és dijous, eh?
Aquest dijous, a les 8 del vespre, s'estrena a 50 cinemes de tot l'estat, i en el cas de Barcelona, el Fenòmena, que és un cinema xulíssim, no?, que val la pena veure, m'imagino, jo que he vist aquesta pel·lícula amb una pantalla d'ordinador, no?, me l'imagino veient-la amb la pantalla del Fenòmena, i em venen ganes de venir-hi, que a més hi sereu vosaltres, no?, sí. Hi sereu tu, el Marcel, i també hi serà el
Però també hi serà el Cine Bosque i altres sales de Barcelona i de Catalunya, a Tarragona, a Blanes, n'hi ha algunes, sí.
Però de moment és aquest dijous.
El dijous a la sessió de les 8.
Però això com funciona? Clar. Un dia només?
Vaja, el circuit de documental és com molt específic i és com alternatiu i es mou així. I després, si tenim sort, doncs els cines la van reprogramant. Jo espero que sí, perquè és una pel·li molt, molt familiar, que als nens els hi encanta, els festivals d'arreu del món on hem estat, ha sigut bastant fenomen. Vaja, per exemple, vam estar al Festival de Màlaga i un periodista que la va veure com tu, per Link, després ens va dir, ei, jo he hagut de portar els meus nens al cine aquesta tarda a veure-la en pantalla gran, perquè realment és... Vaja, l'hem fet amb molt de carinyo, però és una pel·li espectacular, perquè veus aquests animals en pantalla gran. És... Vaja, jo crec que la gent no ha vist una cosa així.
Hi ha una altra escena, abans que em demanaves algun moment, que és quan estàs tu sentir amb els cavalls, diguem, nedant. És a dir, que el cavall neda i tu estàs damunt del cavall, òbviament... tu els muntes a pèl totalment, o sigui, allà no hi ha absolutament res.
Deixa'm avançar-me una cosa a la resposta del Santi. El dia que estàvem rodant això, amb una cala del Maresme, val, al costat va coincidir per una fallada d'organització de no sé qui, doncs estàvem nosaltres i a la cala al costat estaven rodant Joc de Trons.
No m'ho crec.
Estaven rodant l'espin-off de Casa del Dragón, de Joc de Trons, d'HBO. Sí. Doncs molt bé, mentre ells estaven rodant també coses amb cavalls, nosaltres estàvem amb con l'opuesto i el sentíem amb el cavall a l'aigua, doncs el rodatge de Joc de Trons es va aturar per veure què feia aquest home amb el cavall. Perquè no donaven crèdit, perquè ells també estaven rodant amb cavalls, però que els seus cavalls no sé si no els hi podien ni cas o què estava passant allà. Però clar, l'equip de Joc de Trons, enfilats tots a la muntanyeta, d'allà mirant, què fotia
quiero un paio. Este chico y quiero este caballo.
Què fotia un paio dins de l'aigua. I això és una cosa que no sé si feia cada matí, anava amb en Caifuro, que era el cavall del seu pare, i a nedar.
Sí, sí, ho feia dos cops per setmana, bueno, i ho vaig continuar fent, perquè els cavalls, a més, els hi va superbé, i ens anem a nedar dintre el mar. Li va bé amb ells i amb mi.
Bé, doncs escolta'm, dijous aquesta oportunitat a 50 cinemes de tot l'estat de veure aquest Hermano Caballo. Si aneu al Fenòmena a Barcelona, a més, podreu conèixer aquest fenomen, el Santi Serracamps, que avui hem pogut conèixer nosaltres. I deia això, Marcel Barrena, que la setmana que ve, això que feu els directors, que ara estàs explicant una feina que ja has fet, però mentrestant n'has preparat una altra, que comences a rodar la setmana que ve d'una història que potser alguns oients recordaran i els que no descobriran un moment molt impactant de la transició a Barcelona.
Sí, senyor, és la història del Manolo Vital, que era un de tants emigrants extremenys o andalusos que van venir a Barcelona en l'època a la dècada dels 50-60 i es van instal·lar a l'Extraradi i van construir els barris amb les seves pròpies mans, perquè llavors hi havia una llei que era la Ley del Suelo, que deia que si al sortir el sol una casa tenia sostre no la podien tocar la policia, però si no tenia anava a terra. I ell va ser un dels que va liderar la construcció de cases i va dir, escolta, en lloc de cadascú construir la seva, construïm-la tots, construïm-ne una entre tots. I així és com van sortir barris com el de Torre Baró. Aquest senyor, uns anys més tard, el 1978, portava l'autobús al 47 i feia la línia entre la plaça Catalunya i la Guinaueta, amb el seu 47. I mentre Barcelona havia sortit de la dictadura i començava a modernitzar-se, Torre Baró i l'Extraradi seguia igual, i seguies amb talls de llum, amb talls d'aigua i no tenien transports. Llavors ell, que portava un autobús, deia, home, jo per què estic portant a les senyores i els senyors del Liceu o al Camp Nou i en canvi jo no puc portar la meva gent a la universitat o a treballar i jo no puc agafar un autobús per anar al meu barri? I va començar una lluita perquè l'Ajuntament posés línies d'autobusos a l'Extraradi i no ho va aconseguir i finalment va decidir segrestar un autobús perquè l'Ajuntament li va dir que els carrers de Torre Baró eren massa estrets i no tenien asfalt. Llavors va dir, doncs jo et demostraré l'Ajuntament que sí que pot arribar l'autobús a Torre Baró. I en va segrestar un i el va fer arribar al vell mig de Torre Baró, demostrant així que Torre Baró i els barris de l'Extraradi mereixien i necessitaven transport públic, i va renovar, va canviar la ciutat per sempre, gràcies a un acte de dissidència pacífica i de lluita obrera.
Totes les històries del Marcel Barrena que et cauen a les mans, evidentment no et cauen a les mans, sinó que les tries, tenen un sentit, i aquest també en té molt, no? I ganes de veure ja això que comenceu a rodar a partir de la setmana que ve. O sigui que sort.
Moltes gràcies.
Bona feina amb, el, gràcies, que, amb el que vingui a partir de la setmana que ve. I recordeu, dijous, Hermano Caballo. Santi, un plaer conèixer't.
No, moltes gràcies.
Ma germà ja havia parlat molt bé de tu, però escolta'm, corregit i augmentat, eh?
Genial estar aquí.
Conèixer-te en persona. Sort, records als cavalls. Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Om. Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila,
¿eh? Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu,
home? Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Islàndia, amb Albert Ong.
Guillem Albà, bona tarda.
Bona tarda, què passa?
T'agraden els cavalls, a tu?
Ai, doncs m'ha encantat l'entrevista, de veritat. Vull dir, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li i m'agraden, però em fan respecte, no?
Mm-hmm. És com... Respecte barra por, pràcticament.
Bueno, sí que dius, hòstia, és maquíssim, però pujar allà dalt...
Però n'has muntat o...?
Sí, de petit, me'n recordo de colònies, allò... De petit, dels colònies, no? Però corria una mica i ja feies, ai, això com ho farem? Com ho farem? Però és increïble, o sigui, realment són increïbles, però, hòstia, fa por.
Clar, és que bueno, li he preguntat el pes, però clar, no li he preguntat l'alçada, però quan vas allà dalt vas enfilat. No sé si aquí hi ha una amazona.
No, jo he muntat més d'una vegada cavalls i òbviament no tinc aquest do que té el Santí, però trobo que m'hi entenc. Ens respectem.
Ah, mira.
Perfecte. A veure, Mireia Ardèvol, ho superes això o no?
Ho supero perquè jo una de les primeres feines que vaig tenir va ser a la hípica de Sant Pol, que ara ja ha tancat, de Sant Pol de Mar i Calella, era una hípica compartida, netejant les quadres i ajudant a netejar els cavalls i pentinar-los i aquestes coses.
Ah.
I recordo que una cosa que ens feien fer era com un casal d'estiu, que després jo em quedava i treballava, diguéssim, però quan feia la part del casal d'estiu, ens feien fer una voltereta a sobre del cavall. Una voltereta, que jo pensava, si ja em costa al terra, he de pujar a dalt d'un animal
això
a fer-la.
Sí, això sí que no m'hi veig.
I això em va costar una mica.
Però no sé per què cal, diguéssim, fer una voltereta allà dalt.
Jo a vegades he fet una voltereta, però no voluntària.
I sense
que
voler...
El cavall que m'ha revolcat, per entendre'm.
Culpa teva, eh?
Culpa meva, sempre.
Culpa teva.
No, m'ha quedat claríssim, eh? O sigui, és que encara no... O sigui, que algú digui... Que prefereix no veure mai més una persona que no veure mai més un cavall.
Hòstia.
És tirant a fort.
És sí. Fort, eh?
Sí. Però és ja ho fort. Ha dit que el Marcel no hauria fet una pel·lícula si ell hagués triat les persones.
Que semblava que ho digués, sí. Convençut.
No, potser haurà quedat més cavalls per prendre alguna cosa. Vull dir que potser estic quedant amb massa humans.
Exacte. Tu que tens tants dubtes sobre la parella, diguem, potser...
Em compro un cavall i escolta'm, mira.
I escolta, ja està. Què portes, Guillem, avui?
Mira, avui bàsicament vull dedicar la secció a parlar sobre les bones persones. Bàsicament a trobar què fa falta per ser una bona persona. Bueno, és més, vull dir, podem preguntar a la gent perquè segur que em poden ajudar a fer una crida, per favor, que diguin què fa falta, una cosa que faci falta per ser bona persona, però jo també us diré les meves... Jo he estat... Porto temps, no és broma, apuntant, de tant en tant em venia del mòbil que tinc les notes i dic, això fa falta per ser una persona.
Com apunto. Una masterclass sobre com ser una bona persona.
La meva tesis.
El mestre el va.
Sí, la bona persona, el nou llibre que podeu trobar a les llibreries.
Doncs jo i el Marc Ferragut hem baixat al carrer abans que arribés el Guillem per fer un primer tastet, no? I llavors m'he trobat amb bastantes...
El cavall primer, eh?
Sí.
Tu i el Marc Ferragut, eh?
Jo i el Marc Ferragut, perdona. He pensat el mateix. Perdona, Marc. No, el Marc Ferragut i jo hem baixat al carrer abans que arribés el Guillem el va. I llavors hem volgut preguntar a la gent si ells creien que ells mateixos són bones persones. I m'han respost això.
Hola, em dic Lorena i tinc 32 anys.
Creus que ets bona persona?
Humilment, crec que sí.
Hola, soc Luis i tinc 29 anys.
Creus que ets bona persona?
Sí, jo crec que sí. Pienso en los demás y, no sé, no me gusta hacer a los demás lo que no me gustaría que hicieran a mí.
57 i diu modes. Superbona, perquè sí, perquè a vegades penso que soc de massa bona, sí. Perdono sempre estic perdonant.
Hola, me llamo Dan y tengo 20 años. Depende un poco de la situación, siempre buscas un poquito la puntilla de maldad, pero por lo general no, por lo general yo siempre voy con buenas intenciones.
Hola, bona tarda, em dic Jordi i tinc 48 anys.
Creus que ets una bona persona?
Bueno, jo m'ho suposo, però això ho hauríem de dir els demés.
Em dic Vitalik i tinc 20 anys. Sí, soc molt bona persona. M'agrada ajudar els demés, crec en els demés.
Em dic Paula i fa dos dies que vaig fer 19.
Creus que ets bona persona?
Sí.
No, dic la veritat.
¿Qué me estás diciendo?
Ui, què ha passat aquí?
Això ho hem tallat aquí perquè no hem volgut ni pogut estirar una mica la situació. Però
ho he entès bé? O sigui, era una parella...
Una parella, un home i una dona.
Ai.
La dona deia de si mateixa que sí que era una bona persona i el seu xicot no hi estava d'acord.
No, digues la veritat, no? Més o menys.
Sí, hem vist que hem generat un conflicte i ens hem retirat.
Hòstia... Val, per tant, primera conclusió, diguem, tothom considera d'ell mateix que és una bona persona.
Dit de maneres diferents, sempre, amb eufemismes...
Sí, sempre has de posar un humilment, crec que sí.
Suposo, ho haurien de dir els altres.
En principi sí. És com que fa costa de dir, no? És una pregunta simple, però...
I tenim tres elements aquí que jo crec que hi podem pensar. Un, que massa bo... O sigui, massa bo ja no és bo.
Massa bo és dolent.
Massa bo és dolent, perfecte. Massa bo és dolent. Una que diu, sempre estic perdonant, com si el perdó fos una cosa pròpia de les bones persones. Aquí ho deixo. No sé, per...
Aquest és un punt de la meva tesi,
perfecte,
Albert.
Després
te la comento.
I l'altre és ajudar els altres, no? Exacte. Hi ha algú que diu que sí, sóc bona persona perquè ajudo els altres.
Doncs aquestes mateixes persones els hi hem volgut preguntar quines qualitats creuen que ha de tenir una bona persona.
Que li agradi, com a mínim, ajudar els demés. O veure si hi ha algú que té algun problema, doncs anar-li a donar un cop de mà.
Sobretot l'empatia, et diria, sí.
Honestitat, lealtat i fidelitat.
Pues, no sé, tienen buenos valores, son sociables, son empáticas, pues supongo que también, no sé, son abiertas a las personas, también dan, les gusta dar... Más que recibir, y todo lo hacen de corazón, realmente.
Ya, tener una buena persona, ser una persona honesta, desinteresada, ser empática y generosa, ¿no?, sobre todo.
Yo creo que empatía, saber escuchar y lo que te digo, no hacer a la otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Ficarse en el lloc de la otra y entender
que per què està passant aquella persona, per tu també poder ajudar-la i...
Jo diria que lo importante es de la manera como lo hagas, es la intención que guardes detrás. No es el resultado, sino el por qué lo haces.
Ser honesta, complir amb les seves obligacions, et diria moltes coses.
Hòstia!
Moltes coses, eh?
Vull dir que la tesi jo crec que ho ha ajudat molt, eh? Vull dir, aquí, no sé, saber escoltar, per exemple, una que m'ha vingut aquí, que sí. Aquesta m'ha agradat bastant, perquè no tothom en sap, d'escoltar, no?
No, exacte, i forma part de ser bona persona, i estic d'acord, sí.
Bé, després ho repassarem i si cal ho tornem a escoltar, però què ha de fer la gent que ens està escoltant?
Doncs enviar una nota de veu al 669-700-300, a partir d'ara mateix, i ens expliqueu quina qualitat imprescindible creieu que ha de tenir una bona persona, eh? Us centreu en una, que cada estudi...
Aquesta.
Sí, exacte, la principal. Atenció, perquè hi ha en joc una entrada doble, són molt bones persones aquí a Islàndia, sí. I han decidit regalar una entrada doble pel Cabró Rock, aquest festival que se celebra el 16...
Generositat, també ha sortit,
exacte,
sí senyor.
Exacte, 16 i 17 de juny a Vic, i que té artistes com els Tiets, Antònia Font, Estí Homa, Zo, Triquell, i molts més, eh? Trobareu tota la informació a cabrorock.cat. Per tant, notes de veu a partir d'ara mateix al 669-700-300 i ens dieu quina qualitat imprescindible creieu que ha de tenir una bona persona.
També està bé, eh, que avui que parlem de bones persones regalis entrades per anar al Cabró Rock.
Sí. Trobo...
Quadra bastant, sí, queda bé.
No, però perquè estem en temàtica animals avui.
Ara,
sí.
Perfecte.
Sí.
Va, doncs després continuem, eh? 669-700-300, les vostres notes de veu. Què creieu, una cosa que creieu que ha de tenir una persona per ser considerada una bona persona? Abans ens posem al dia, que segur que molta gent ens està escoltant ara mateix des de la carretera. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents, com dèiem, de l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, complicacions sobretot a l'AP7.
Sí, fins a un quart de vuit del vespre ja han tornat a Barcelona i Rodalia un 76% dels vehicles previstos, concretament 213.000 del total de 280.000 que es calcula que ho facin fins a la mitjanit. Tot i això, les últimes hores les cues han anat creixent i ara destaquen dos punts de l'AP7 amb pràcticament 20 quilòmetres de cues acumulades. Un és a Sant Julià de Ramis, al Gironès, i l'altre a Olèrdola, a l'Alt Penedès. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Repassem les incidències en aquesta xarxa viària. Bàsicament, a l'autopista AP7, aquest accident a Sant Julià de Ramis, encara s'hi treballa. Dos carrils tallats en direcció sud, sentit Barcelona, aturades de 8-9 quilòmetres entre Viladasens i Sant Julià de Ramis. Això passa a l'autopista AP7 i en sentit sud, molt a prop. La Nacional 2 també presenta aturades intermitents de 4 quilòmetres entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. El segon accident, també a l'autopista AP7 a Olèrdola, molt a prop de Vilafranca. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades de més de 10 quilòmetres gairebé des de Banyeres del Penedès fins a Olèrdola. Això passa a l'autopista AP7, sentit nord, sentit Barcelona-Girona. També destaquem l'accident que s'ha produït a la C-14, a Vilaverd. S'hi dona pas alternatiu. O el tall de carril per inundacions a la C-16, a Porreig. Ara hi ha aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en direcció sud. I de les vies que envolten Barcelona, ens quedem amb la C-32, lenta amb aturades, entre Gavà, Viladecans, Sant Boi, direcció Barcelona, i a l'extrem nord la C-58 i la C-33, carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat.
Doncs déu-n'hi-do, gràcies, Roger Serra, eh? Aquests dos accidents a l'AP7 que estan marcant aquesta última tarda d'aquest cap de setmana llarg. Més coses, nova violació en grup a Badalona, que no és la mateixa que vam conèixer a finals de la setmana passada, eh? De nou, tant la víctima com els agressors són menors d'edat.
Exacte, en aquest cas l'agressió s'hauria comès aquest dissabte a mitja tarda, segons ha avançat la Vanguardia, i haurien participat 6 o 7 nois, alguns dels quals ho haurien gravat. Qui era la parella de la noia els va convidar a violar-la conjuntament. Quan la policia va arribar al lloc de l'agressió va trobar la víctima en estat de xoc i immediatament se la va portar a l'Hospital Can Ruti, on a més d'explorar-la se la va assistir psicològicament. Es tracta de l'enèsima agressió sexual protagonitzada per menors d'edat a Badalona, com les quatre que s'han denunciat al Centre Comercial Màgic.
I acabem, ho hem sabut fa poca estona, ha mort un menor d'edat electrocutat amb la seva mare quan netejaven una piscina a Torrefarrera, al Segrià.
Sí, va passar el 28 de maig, és a dir, fa una setmana, a l'urbanització Curxar. La dona va perdre la víctima a l'acte i el nen va ingressar greu, en estat greu, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on finalment ha mort avui. Haurien utilitzat algun tipus d'eina elèctrica, tot i haver-hi aigua al seu voltant. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I els esports amb el Roger Saperes. Des d'on avui, Roger?
Hola, què tal? Bona tarda, Albert. Doncs des del domicili de Joan Laporta, bàsicament.
Avui aquesta, el cada casa, l'entrada al pis de Joan Laporta és una mica el centre de tota l'activitat. Hem vist al migdia aquesta reunió amb el pare de Messi, amb el pare de Leo Messi, amb Jorge Messi. Ha de passar alguna cosa més en aquest domicili avui?
En principi no, però som aquí a veure si podem enxampar el president Joan Laporta i escoltar una mica la seva versió de com ha anat aquesta trobada. Ha estat una reunió de 40 minuts, com dèiem, a casa del president, i després Jorge Messi ha anat responent de manera atropellada a les preguntes dels periodistes que l'anaven perseguint. D'entre tot el que ha dit, el més destacat, que li encantaria que el seu fill tornés a vestir de blaugrana. S'ha de parar una mica bé l'orella, però és interessant.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría.
¿Te encantaría?
Sí.
¿Confía en que pueda regresar?
Sí.
Encantaria a Leo Messi el fet de tornar i sí, optimista de cara a aquest possible retorn. Pel que ens diuen, tot i això, des del seu entorn, tot continua igual després d'aquesta trobada, perquè el Barça encara no els ha presentat cap oferta ni els ha dit quan podrà fer-ho, per tant, que no hi hauria hagut cap avenç significatiu. Des del Barça, hermetisme absolut i remetent-se a aquestes paraules de Leo Messi en el sentit, de Jorge Messi, en el sentit que voldria, que estaria encantat que el seu fill pogués tornar al Camp Nou. Mentrestant, seguim pendents que la Lliga aprovi el pla de viabilitat del Barça, pel que sabem a RAC1, això passarà demà, però compte, perquè tot i això la Marta Ramon avançava que el club blaugrana continuarà accedit i per tant no es podrà acollir a la norma de l'1-1, és a dir, que per cada 10 euros que alliberi només podrà gastar-ne 4, per tant atents perquè això pot dificultar les operacions del Barça aquest estiu.
Sí, en qualsevol moment sortís el president Joan Laporta, entendré que deixis de parlar amb nosaltres i diguem, i saltis a la
jugular.
Exacte, a la jugular del president, en el millor sentit de la paraula.
Bum, trac, a la jugular, has de fer això.
A tot això, el Barça ja és al Japó, eh?
Sí, ha viatjat directament des de Vigo després de perdre ahir contra el Celta en el darrer partit de Lliga. Demà jugarà un amistós contra el Vissel Kobe a partir de 1:15 del migdia en el que serà el comiat d'Andrés Iniesta de l'equip japonès.
Llanço a la selecció.
Sí, l'ha convocat la selecció espanyola per substituir el lesionat Iñaki Williams de cara a la Final Four de la Nations de la setmana vinent. Espanya, que per cert ha anunciat que pel març del 2024 jugarà un amistós amb Brasil per lluitar contra el racisme, arran de tot l'enrenou amb Vinícius. I deixa'm afegir-te també que avui hem sabut que Aitana Bonmatí ha estat escollida millor jugadora de la temporada de la Champions.
Gràcies, sort, Roger.
Vinga, una abraçada, merci.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Ens deien abans des del Servei Català de Trànsit aquest problema a la C-16, sí. Aquestes inundacions que complicaven el trànsit també en aquella zona.
Sí, tot i que aquí ara la pluja ja ara ja es concentrarà sobretot cap al sud del Berguedà, meitat nord del Bages, aquí es puja més d'anar fent, però sí que hi ha hagut aquestes incidències. Per sort a l'AP-7, que hi havia bastant de sarau, doncs tot i que en algun tram del nord de l'autopista sí que hi ha plogut al llarg de la tarda, ara mateix no hi plou i ja fa hores que no hi ha pluja ni hi ha hagut grans tempestes en general, però estem pendents de tempestes que tenim cap al Pla Lleida. Ara mateix en sectors del Segrià, del Pla d'Urgell, de l'Urgell, de la Segarra, ens comentaven, per exemple, de patacs d'aigua importants a Benavent de Segrià, Vilanova de Segrià, cap a la Portella, amb una mica de pedra cap al Guaire. En alguns casos estaven començant a collir ja paraguaians. Esperem que aquesta pluja doncs, vagi passant i que si és forta, almenys que si cau en calamars no hi hagi grans afectacions. Però bé, encara un parell d'hores en aquests sectors del Pla Lleida la puja, doncs, pendents d'aquestes tempestes, que demà es poden tornar a repetir després d'un matí tranquil. Tindrem un matí, doncs, com està passant últimament, sense precipitacions, on pot aparèixer algun ruixat abans del migdia cap al Pirineu, i al llarg de la tarda, en molts sectors interiors, sembla que demà, sobretot del centre i nord de Catalunya, tarda vespre amb ruixats, tempestes, com avui, acabaran arribant al Pla Lleida, com avui en alguns casos, doncs, poden ser patacs d'aigua acompanyats de calamars. Massa temperatures com les d'avui, més o menys, 24-28 graus a l'interior, una mica més baixes cap a les valls de Pirineu, a la costa entre els 20 i els 25.
Reykjavik,
6,5 de mínima, han baixat les temperatures, ja es quedem per sota les 10 un altre cop, 7,9 de temperatura màxima.
Ets bona persona, Abel?
Super.
Sí?
Jo crec que sí, en general.
Què creus que ha de tenir? Només una cosa, que hagi de tenir una persona per dir, soc bona persona.
Jo, sobretot, crec que ha de tenir humilitat.
Mhm. Doncs això és el que us estem demanant a vosaltres, els oients, a través de notes de veu al 669-700-300. Quina qualitat que ha de tenir una persona per ser bona persona? En joc, recordem, hi ha una entrada doble pel Cabró Rock, aquest festival que se celebra el 16 i 17 de juny a Vic, amb artistes com els Tiets, Antònia Font, Estei Homes o Triquell.
RAC 1.
Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art
i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa't al carrer Casanova 36, al 93 451 6040 o a la nostra web auggbcn-ub.org.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com. Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com La jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja. La teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Islàndia, amb Albert Om.
Bona tarda, Islàndia. Sóc Ramon. Jo us volia deixar una nota de veu de no és el que ha de tenir una bona persona. Jo crec que el que no ha de tenir, i és malícia.
Bueno, està bé, mira, no és el que havíem demanat, però al contrari, però ja també està bé. Sí, això no es pot tenir. Sí. Molt bé.
Però és una mica obvi, no?
Oh, bueno, Maria, Escolta'm,
perdó, perdó.
Pobre Ramona.
Però, no, ara sí, ara greu, Ramon.
Rep per tot arreu. No és obvi, eh? Ser bona persona no és fàcil.
No, això és clar, una cosa però vull dir, si tens malícia, o sigui, és com el contrari de ser bo, no? Vull dir...
Bueno.
A veure, un altre, que se li agrada més a la Maria. A veure, ja.
Hola, soc la Mònica. Jo estic d'acord amb tot el que heu dit i afegiria que no sigui rancorosa, que sigui autèntica, i que, sobretot, que no sigui classista.
Mira,
Ostres.
Valoració inicial de...
Què t'ha semblat, Maria?
Sorpresa. Sorpresa. Sí. No rancor, no autèntica i que sigui autèntica i l'altra, quina era, l'última?
Classista. Que no sigui classista.
Això.
Que no sigui classista.
Que no sigui classista.
A veure, anirem sentint. Gràcies. Podeu continuar enviant les notes, eh? 669-700-300. L'objectiu és trobar-ne una que li agradi a la Maria, que li sembli bé, que no es sorprengui, que... La trobarem, segur, la trobarem. 669-700-300. Una qualitat que ha de tenir algú per ser bona persona. Però jo tinc moltes ganes d'aquesta masterclass que s'ha preparat el Guillem Albà.
Durant temps, eh, Albert? No va ser ahir la tarda, eh? De veritat, fa temps que jo, cada cop que sentia algú que deia, una persona deia, què està dient? I m'apuntava coses. Mira, et vaig a fer la primera reflexió que vaig apuntar, punt 1, quan estava pensant sobre ser bona persona. Pots ser bona persona viu i mort. No sé si ho havíeu pensat.
No, fet, sorpresa.
La veritat és que no.
També sorpresa.
No, vull dir que és curiós, vull dir que no cal estar viu per ser bona persona. Ui, aquesta música. Vull dir, de fet, bueno, us deu sonar, de fet, mort tens més punts de ser bona persona. Mm-hmm. Saps això que passa?
Sí. Ah, no, sí, clar.
Era molt bona persona.
Perquè se't valora més el que feies en vida,
i com,
no?
I com més temps, o sigui, sobretot, com més poc temps faci que hagis mort, aquí ets més bona persona. Si ha passat més temps, ja et pots començar a permetre pel dir, bueno, era una mica cabron, quan ja han passat, no?, 10 anys. Però això...
El 10 és el límit, o una mica abans?
Bueno, més o menys, no? Que hagi passat un temps, no? Però el primer punt...
Això potser era una mica abans de Twitter, eh? Que estic molt d'acord amb el que dius, perquè crec que Twitter ha trencat una mica aquest mite de que havies de parlar bé de la gent que es moria, no?
Sí, és igual. Sí, sí. I que no ha de passar temps, no? Pot haver passat dues hores.
Exacte.
I diu, anera bé de...
Vale, bueno. De cos present, diguem, ja poden començar les crítiques, que també és raonable, això, diguem, si n'has parlat malament tota la vida, el fet que es mori no vol dir que de cop i volta hagi de canviar la imatge que tenies d'aquella persona.
Clar, però primer important, doncs això, pot ser una persona viu o mort, vull dir que, escolta'm, això no sé... Estan pensant en els vius tots, no? Però que mort també pot ser-ho. Perfecte. Una altra cosa, aquesta, mira, més simple, però molt important, la bona persona no et fa sentir malament. Per tant, no et recomana sèries tota l'estona, per exemple. No diu, has vist aquesta de Netflix? No l'he vist. No l'has vist, aquesta? No l'has vist? Això les bones persones no ho fan.
Això tu et fa sentir malament, eh? O sigui,
et fa sentir malament, sí. Perquè saps que estàs perdent coses, saps que et diuen, home, però no pot ser que no l'hagis vist, aquesta, de les 20.000 plataformes que hi ha i 20.000 sèries que hi ha, doncs la bona persona no et fa sentir
malament.
Doncs ara
mig Catalunya està deprimida perquè acaba de descobrir que no és bona persona, eh?
El que passa que jo crec que és diferent recomanar que retreure, no? És a dir, una cosa, bueno, que recomani una sèrie i l'altra és això.
Que no
l'ha fet. El normal és recrear-s'hi, eh? Que ja ho tornes a dir, com, home, sí, però, sí, no, però aquesta l'has de veure.
Succession, has de veure, Succession.
Sí, no, potser que l'hagis vist. Aquesta, punt important. I després, una altra, per exemple, aquesta... sembla simple, però no és...
M'està sorprenent, aquesta llista, però vaja, endavant.
És una llista molt heterogènia.
M'està sorprenent.
Però estem arribant al nivell d'estupor?
Estupor,
o...
No sé, m'està sorprenent. Vull dir que...
Una banda a l'altra. L'altra és deixar fluir. Deixar que les coses flueixen. Que flueixin, no? Per exemple, en moltes coses, quan una relació s'acaba, per exemple, no? O quan vols quedar amb algú, per exemple, que tu li estàs dient a algú, quedem per sopar, i ja no et contesta... Vull dir, ganes no té. Tu això ho has de notar.
Però quan algú diu que té alguna cosa a veure amb ser bona persona.
Sí, deixar fluir, deixar que les coses s'acabin i no lluitar contra els elements. No dir, no, pa, vinga, va, que això... No, s'ha acabat, per exemple, una relació. S'ha acabat, ho hem de deixar tu i jo, ho deixem. Et sap greu, plores, el que faci falta, però has de deixar fluir. Deixar fluir. Mira, una cançó molt maca del Guillem Roma que parla d'això, de que deixar que les coses flueixin.
I ahora yo te digo que nos dejemos ir, cada cual por su camino. Si este es nuestro sentir.
Veus això, el que diem, no? Deixem fluir, escolta'm.
I... Deixem fluir, oients.
Deixem fluir, sí. Que flueixin les notes.
Que flueixin els oients.
Hola, Islàndia. Soc Maribel, des d'Alcover. I, bueno, he trobat superinteressant la pregunta perquè no és gens senzill.
Ah.
Jo lo que... si tingués que triar només una virtut... De les bones persones, penso que seria la capacitat d'acceptar la pròpia foscor.
Hòstia.
O sigui, tothom tenim una part molt lluminosa, una part molt fosca, i a les persones no ens agrada, no? Mirar cap dintre i veure la nostra foscor. Ser honestos amb nosaltres mateixos i acceptar la nostra foscor. Seria aquesta. Gràcies i bon programa.
Bravo, Maribel.
Caram, tu.
Sí.
Quin nivell, sí, sí, sí. Els oients... i los oients d'Islàndia.
Puc llegir un tuit? No. Jo sé que hem demanat, sí, sí. He demanat permís com a bona persona, si demanar permís.
Aixeca la mà, aixeca la mà.
Sí. Hola, mira aquí.
Maria, endavant.
El Xavi diu, pots deixar de ser bona persona o convertir-te en bona persona?
Sí. Sí. Següent pregunta.
Val.
No, jo crec que sí, Jo crec que sí, que pots aprendre.
De veritat, O sigui, de veritat. O sigui, s'ho han agafat més de debò els oients que nosaltres. No, 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 pot ser això.
Però que jo crec que sí, evidentment. Si voleu, vull dir, està clar que pots deixar de ser bona persona o treballar-t'ho, De fet, no, vull dir, ser bona persona no és fàcil. De fet, el món va tan complicat, té tantes coses complicades que no ens ho posen fàcil ser bona persona. Però has de treballar molt, escolta'm.
I diré una cosa, que també crec que influeix molt l'entorn. És a dir, quan tu tens un entorn que és bona persona, és més fàcil que per imitació aprenguis
però
aquestes
clar,
coses.
Però clar, si ets dolent, és a dir, si ets mala persona, pots reconduir-ho?
Sí.
Això és més complicat,
Sí, home, sí.
Va, una nota més.
Hola, Islàndia. Esteu com un llum, però sou molt bons. Perquè una persona sigui bona persona ha de ser molt, molt sincera. Sempre molt sincera. Epa. I sempre amb la veritat davant. Vinga, felicitats.
La sinceritat ha sortit moltes vegades,
molt.
Sinceritat,
honestedat,
diguem, tot això que se li assembla és un clàssic.
El Marcos diu, el Marcos García Ramos, lleialtat. Entra dins de sinceritat?
Per mi és diferent,
És diferent, no? Sí.
Hòstia, a veure...
Però a veure, no t'havies preparat una masterclass?
Jo vinc preparat, però tampoc estic preparat per fer un TED d'aquests del TED Talk. Vull dir, no faran talls meus al TikTok sobre motivació.
No, a l'enquesta d'abans que heu fet al carrer tu i el Marc Ferragut després, una persona ha dit honestedat, lleialtat i fidelitat, que ha dit així, vull dir, sembla la República Francesa,
Vull dir, pilars.
No, honestedat, lleialtat i fidelitat.
Sí, fins a la mort i la... d'això.
Sembla que s'haguessin... de casar, sí.
De casar, escolta'm. Sí, de fet, hi ha una cosa important també, que fins i tot les bones persones tenen algú a qui els hi sembla idiota. No sé si m'he explicat bé.
Sí.
Però vull dir que inclús una molt bona persona, jo sóc molt bona persona, algú inclús pensarà que sóc idiota. Vull dir que ja pot ser molt bona persona, que igualment a tothom no li semblaràs bona persona. Per això està complicat aquest tema.
De fet, hi ha gent que quan veu una molt bona persona, no? És com ahir, amaga algun... No? Li genera com una mena d'incomoditat o de dubte de que és impossible que sigui tan bo. Té alguna cosa que està amagant i que no ens ho està volent dir.
El que passa que no sé si ets bona persona perquè els altres et jutgin com a bona persona, no? No és una cosa més, diguem, teva, no? Que et surt i que tu vols estar bé amb tu mateix.
Els valors, no? També, és a dir, el que t'han transmès a casa, no? Entenc que també et fa ser bona persona o el que t'han ensenyat que és ser bona persona.
Sí. Mira, ara, de tot aquest temps recollint coses sobre les bones persones, vaig fer una foto, un tuit de fa temps, del Joel Díaz, precisament, humorista, que posava, retitejava el vídeo d'un noi al metro, ja d'una senyora, allà com fent-se com una música maca, dient com, mira, estic jugant aquesta senyora que no té diners. I el Joel va fer una reflexió sobre això, que, a veure què us sembla, que va dir, qualsevol acte de suposada caritat, tendresa, generositat, com el d'aquest nano, es transforma en pura merda si el graves i el penges a les teves xarxes socials per fardar-ne. És incompatible ser bona persona en presumir de ser-ho.
Sí, senyor. Totalment d'acord. Va, oients.
Hola, Islàndia. Bona tarda. Em dic Silvana i m'ha resultat molt interessant la vostra pregunta. He estat pensant una mica i crec que és superimportant saber posar límits. Si ets molt bona persona, has de saber posar límits. Si no, passes de ser bona persona a una mica manipulable. Vinga, una abraçada a tots.
Hola, islandesos, sóc el Rubén. La qualitat que ha de tenir, sens dubte, una bona persona és la humilitat. Vinga, bona tarda.
Sortint, va sortint.
Més. A veure què dius.
Quan te vas a dormir, hay dos preguntas que son importantísimas. La primera es esta. Hoy intenté ser la mejor persona que pude llegar a ser, porque la vida va de eso. La vida va de ser buena persona. La psicología positiva en este caso sí que demuestra que cuando uno es buena persona, uno se siente bien. Pero no se siente bien aquella alegría ruidosa o externa, no. Te vas a dormir y dices, me siento contento, me siento bien. Entonces yo creo que esa es una pregunta importantísima. Y la segunda pregunta importante es, ¿hoy qué he hecho para ayudar y hacer la vida de los demás más agradable?
Aquest tall és un dels que també han recollit durant aquest temps, amb aquesta música maca, perquè així també que més maco, del Víctor Coopers, que evidentment, quan vaig sentir "cuando te vas a dormir", vaig dir, m'interessa. Que si ets bona persona, dorms més fàcil, no? Sí, home. Llavors jo ho porto molt malament, eh? Si només dormen bé les bones persones, jo realment sóc horrible. O no crec que vagi junt, la veritat. Algú deu haver, no? Deu haver altres coses.
Però representa que també les persones que no són bones persones no tenen remordiments.
Exacte.
Bona. És a dir, no se'n van a dormir igual de tranquils precisament pel fet que són males persones.
Doncs serà això, les que dormen bé són les males persones.
Hola, bona tarda. Per ser una bona persona, jo crec que s'ha de tenir la capacitat de poder comprendre i acceptar punts de vista diferents dels que té un mateix sobre totes les coses, que al final és tenir empatia. Gràcies.
Una bona persona és la que té consciència i intenta no perjudicar ningú, ni persones, ni animals, ni vegetals, ni res. I si pot col·laborar en millorar qualsevol cosa, millor, més bona persona.
Doncs quan hem baixat al carrer abans, amb el Marc Ferragut i jo, hi ha dues persones que les he volgut deixar a banda dels trenets que hem escoltat abans, perquè crec que diuen coses que volia que escoltéssiu soles. Una és l'Antònia. És la dona més gran amb qui he parlat, té 80 anys i té una història bastant potent que precisament quan l'explica és el motiu que dona... Diu, jo soc bona persona per això, per aquesta història que tinc.
Em dic Antònia. Vaig fer fa dos dies 80. Jo crec que sóc bona persona. Mira, ara et diré una cosa. Jo em vaig quedar viuda amb 45 anys. 6 fills. I tots els he criat. I tots són bones persones i viuen de la seva feina. A mi això ja em sembla que he sigut una bona persona en pujant els meus fills.
Això sí que ha de ser un orgull, poder dir tenir 6 fills i veure que són bones persones, no? Que això...
I que ho has fet una mica tu sola, perquè vés a saber quants anys, no sé quants anys tenen els seus fills, però segur que la majoria d'anys d'educació estava ella sola.
Perquè els pares ho veuen, si el fill no és... Sí, el que passa és que potser no ho reconeixes, no? Però tu, en el fons, ho saps, que tens un fill que és una mala persona.
I tant, sí.
I una altra història, que és la de la Laura, que és una mica més jove. Escolteu molta atenció amb la relació que té la Laura amb els coloms per explicar i justificar que és bona persona.
Ai. Em dic Laura i tinc 37 anys. Sí, em considero bona persona perquè penso molt amb els altres i sóc molt empàtica i m'agrada molt compartir. I a vegades jo crec que m'implico massa en coses que no em pertoquen, però... em surt de dins. Sí, sóc molt ploranera, ploro per tot. Jo era la típica que de petita recollia els coloms que els hi faltaven ulls.
Què?
A veure.
Que recollia els coloms que els hi faltaven ulls.
Que quan veia un colom que estava malalt o que no estava bé, ell el recollia, el cuidava perquè pogués tornar a volar.
Però el que passa és que si aquest criteri, diguem, no sé si només pot ser bona persona qui hagi recollit
coloms
sense ulls.
Bueno, i ell ha tret un altre...
Estic fora.
Ha tret un altre ítem, que és el plorar. És més bona persona qui més plora, qui no plora, no
jo,
té
això,
a
veure.
Llavors
pensat,
soc molt bona persona,
i
jo.
I crec que no va junt, eh? Crec que no va junt. Mira, entre més coses que pensava, una...
És la masterclass, ara, reflexió.
Sí, posa música de masterclass. Una que tinguis de masterclass, que posi, no sé.
Reflexió.
Reflexió, música de reflexió.
Sí.
Així. O de... Puja la música. Puja.
Oh!
Baixa la música. El que deu de demanar perdó, aquesta és molt important, que ha sortit abans quan han preguntat al carrer. No sentir-se malament per demanar perdó. Això és molt important. De fet, vull fer una proposta als oients, una proposta simplement que ho poden fer, que és que segur que algun perdó poden donar aquesta setmana. Avui aquesta setmana, dir, vinga, va, a la tarda vires al mòbil i dius, a veure qui li podria demanar perdó. Segur que tens algú al WhatsApp?
Per exemple, tu, a qui li demanaries perdó ara mateix?
Hòstia, Maria.
Ah? Home, estàs demanant aquest exercici als oients.
Doncs. Aquest exercici l'estic fent des de fa un temps i després te l'explico. Però és veritat, mires i dius, mira, un WhatsApp, no passa res, li fas un missatge i dius, ei, mira, em va passar això, pim, 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 crec que mai t'ho he dit i em sap greu. Feu, proveu de fer-ho, us sentireu una mica millor, i aquella persona també, que és el més important.
Hola, bona tarda, em dic Àlex Esteve I crec que una de les qualitats que ha de tenir una bona persona és tenir sentit de l'humor. Per a mi és bàsic. Bona tarda.
Aquesta no havia sortit, eh?
No, no. Aquesta jo no hi havia pensat, eh?
No, tu no la compres, Albert.
Bueno, jo hi trauria el bona. És a dir, una de les qualitats que ha de tenir una persona és sentit de l'humor. Però
sí,
jo crec
bona
que pots tenir sentit de l'humor i ser un cabron.
Home, no? I podríem fer una llista, Albert. No, és que no faig broma.
Que és fantàstic tenir al costat algú que sí, que tingui sentit de l'humor, però...
Però anda que no sabem de gent que es dedica a això, que són uns cabrons, escolta.
Que es dedica a això i que són males persones, sí?
Sí, no en coneixeràs cap, tu, no? Te jode?
No, perdona.
No, tu no ho sé. Jo sí, se sap. O se sap, no, i tant que passa.
Bueno,
no
vaig unir, us ho dic ara. Com a tots els gremis.
No? Com a tots els, cada un casa seva.
En el sentit d'acceptar que se'n riguin de tu. És a dir, que se'n riguin, no? Que puguin fer broma amb tu i que no t'importi. Uh-huh. Llavors, quan tu ets bona persona, se'n riuen de tu i estàs com tan bé, tan segur i tan còmode amb la vida, no? Que t'és igual.
Més coses que has sentit, Guillem, aquests dies que has anat recollint opinions de gent, etcètera, de reflexions sobre ser bona persona.
Mira, doncs, una que em va agradar molt, que és una línia que no hem escoltat de l'estona que portem, una reflexió del Carlos Bardem en una entrevista, va dir això.
Si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando a que un montón de chalados luego salgan en la calle a cazar homosexuales, a que un chalado en su casa maltrate a su mujer, a que haya agresiones racistas. Entonces, yo que tengo contra los nazis, todo. Y contra los pseudonazis, todo. Y contra los 10 que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas, todo. Y hay que tenerlo, si quieres ser una buena persona.
Veus, una altra manera també de tenir en compte això. I mira, i de fet, et vull fer una última reflexió sobre això, que és que pots ser bona persona gràcies a les males persones. És a dir, si no hi haguessin males persones,
clar,
no es podria...
A part comparació.
Clar, no es podria cobrar amb res i per tant no sabríem si és bona persona o no. O sigui que gràcies a que hi ha imbècils, tu tens l'oportunitat de ser bona persona.
Em diu el Marc Ferragut, que és el que està recopilant una mica totes les notes de veu que ens esteu enviant, que totes no les podrem sentir, evidentment, que el més repetit és l'empatia, eh? Mm-hmm. Que aquesta paraula, diguem, que hem
posar-te
sentit molt els últims anys, no? Posar-te al lloc de l'altre.
Justament ara hi ha un tuit que va en aquesta línia, diu, per mi ser bona persona no ha de ser una virtut, sinó un hàbit, és practicar la bondat cada dia i l'ingredient principal és l'empatia.
Un últim oient, va.
Bona tarda, Islàndia. Em dic Ignasi. Penso que el tret principal que ha de tenir una bona persona és la generositat. La generositat entesa de manera desinteressada, no confondre amb els esplèndids.
Un altre que posa límits, eh? Diguem això, generositat, però no confondre amb els esplèndids, diguem, no?
Clar, correcte. Escolta'm, hi ha moltíssimes notes d'àudio.
Sí,
no?
n'hi ha moltes, però he de fer una pausa. Després resolem a veure ja amb qui s'emporta aquestes dues entrades. Tema bona persona, cabró rock.
Per contrast.
Fantàstic. Per contrast, clar, les coses funcionen per contrast.
Exacte.
Ara tornem, va.
Islàndia, amb Albert Ong.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Això que sents? En codi automobilístic no vol dir res. En canvi, això altre significa molt. Canvia't ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta'n les condicions.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. L'11 de juny a Deltebre per gaudir-ne en família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de juny amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Monteverdi, l'Incoronazione di Popea, al Gran Teatre del Liceu, de l'exposició retrospectiva del calendari Pirelli a Fotonostrum i dels concerts al Festival Jardins de Terramar. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Llàgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 10:45 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:45, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
Islàndia. Amb Albert Om.
Marc Ferragut, m'han dit que has baixat al carrer amb la Mireia Ardèvol.
He baixat al carrer després de Mireia Ardèvol.
Després de Mireia Ardèvol, per això sí.
Però si no havia quedat clar.
No, treballen aquí, treballen aquí.
Bé, has estat escoltant totes les notes, n'hi ha moltes més. Després resoldrem a veure qui s'emporta aquestes dues entrades per anar al Cabró Rock a Vic, que és aquest cap de setmana, no l'altre, em sembla, eh?
Exacte, 16 i 17 de juny.
Uh-huh. Una mica més d'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, aquesta iniciativa de l'Autònoma, que el Marc ens porta de tant en tant, s'hi submergeix i troba autèntiques perles de la història de la ràdio Catalunya. A veure.
Mira, un dels descobriments més sorprenents de tot el que he pogut escoltar a l'arxiu sonor, eh? El 1967, Ràdio Nacional d'Espanya oferia aquest servei.
Este es el primer servicio informativo de Radio Nacional de España por teléfono.
Nace así hoy, lunes, 22 de mayo de 1967, un nuevo servicio informativo de Radio Nacional de España, que es posible por la eficaz colaboración de la Compañía Telefónica Nacional de España.
Confiamos en que este nuevo servicio sea del agrado de todos los usuarios del teléfono. Para los que nace esta modalidad informativa, verdadera novedad entre nosotros, realidad en pocas partes del mundo, y que por ahora solo ha de alcanzar a Madrid.
Todo abonado al teléfono, y quien llame desde una cabina pública podrá escuchar durante 3 minutos este servicio tras haber marcado el 095. Nos tendrá pues con usted en servicio prácticamente permanente, con una información renovada al ritmo preciso para que pueda disponer en cualquier momento de las últimas informaciones.
Les diremos por último que dentro de cada uno de estos boletines de noticias se dará siempre un resumen de las informaciones más importantes transmitidas hasta ese momento por Radio Nacional de España.
La información internacional, las noticias de España, lo más saliente del mundo de los deportes y de los toros, en 3 minutos para el abonado telefónico.
Brutal.
Què us sembla? A veure.
Bulletins informatius a la carta.
És increïble.
Increïble.
Si tu anaves allà a un telèfon com els que hi havia al carrer...
O el de casa o una cabina...
Però m'agrada el de la cabina del carrer, que tu vas pel carrer i dius...
0,95, 0,95.
Què deu haver passat? No, què deu haver passat? I truques allà a 0,90 i en 3 minuts...
0,95,
perdó. I amb un ritmo preciso, que m'agrada molt.
És tot molt,
et diuen què tal els toros, què tal... Hòstia.
És una mica el concepte de Twitter amb la letra, eh? És a dir, allò de la informació en el moment que ho vols saber, doncs mira, 3 minutets et diem què ha passat al món i què és el més important de...
Ah, molt, imagina aquesta persona que deia el Guillem Albà, no?, que va pel carrer i que diu... Hòstia...
Si ens acabeu de trucar, heu de saber que...
Mira, l'Arxiu Sonor també hi ha talls de programes que van més allò del que diria Sergi Pàmies de l'inframont, no?, radiofònic. Any 1988, una emissora local de Barcelona que es deia Ràdio Corazón, i home, a tu, a Guillem... Ah. Que t'agrada allò...
Ràdio Corazón.
Sí, va de Ràdio Fórmula, eh? Que t'agrada imitar aquell to que tenen els locutors de Ràdio Fórmula.
Com fa el locutor de Ràdio Fórmula?
Ràdio Corazón! Totes les mañanes!
Doncs escolta això, perquè crec que hem trobat el locutor de Ràdio Fórmula definitiu.
A veure.
Funny News, música funky, notícies de nit i tu.
Hey, Mr. DJ. Hey, Mr. DJ, what's that? Funny, funny, funny news, 99.4. I estem de gala aquesta nit. Darrer treball de Cool and the Gang. Right to riches. Orelles, orelles de music showista. Aquesta nit, viu el Funny News i el music show en directe. Celebrem la cluenda de Funny News a Tiffany's. A les 11:30 de la nit ens veiem les cares. Request 99.4. And tonight, if you're gonna sell the radio life ish.
El bilingüisme...
No té final, eh?
No, és que continua així, vull dir, clar. Això és molt de radiofórmula, sí, també, que s'ha fet molt.
The Sun Street 387.
Caram.
Tiffany's Disco.
El disco.
Into the funky world.
I així tot el matí, eh?
Era el matí, això, no?
No sé quina hora és el matí.
Espero que fos la nit.
No surt a la fitxa, però
fa de nit,
no?
Tu creus que això fa de nit?
A veure.
Because I do it in the mix. In the mix.
Fa de nit.
In the mix. In the mix.
Vita. Va, el ritme de la música, m'encanta.
És espectacular i realment he pensat, això posem-li al Guillem perquè estem d'acord, eh? No pot ser més locutor de Radio Fórmula, és pràcticament una paròdia.
Per tant, tenim el Servicio Telefónico de Notícies, any 1967, que trucaves i en 3 minuts t'ho explicaven tot, el 095, Funny News, dos més per acabar.
Mira, un tall de RAC1. Un tall teu, Albert.
Caram.
Albert, home, el primeríssim dia de RAC1, 1 de maig del 2000, es va fer tota una programació especial per inaugurar l'emissora.
Clar que anaves...
1 de maig estem presentant aquesta nova emissora RAC1 amb Marta Cáceres, amb Anna Rosa Sisquella, amb el Jordi Estadella i amb el Santi Nolla, i també amb molta altra gent que ens està enviant les seves salutacions per via telefònica. Ens sembla que en tenim una, Marta?
Però un moment.
Qui és?
És mossèn Ballarí. Un número 1 en sermons. Un mossèn tronxo. Josep Maria Ballarín.
Benvinguda a una nova emissora. Quan es tracta d'una cosa així, no veu mai d'una més. I tant de bo que aquesta emissora tingui la virtut de portar-nos bones notícies i d'estalviar-nos quantes de dolentes. Ara jo penso una cosa i demano una cosa a les emissores. Que allò que diu Chesterton, si hi ha un gendre que mata la sogra, que se'n recordin de recordar dels milions de gendres que no maten a la sogra. I per altra banda, que sigui per molts anys, que sigui per bé, i a més, és una emissora que porta vells records per la gent que som grans. Per molts anys, nois, per molts anys, i que comenceu bé.
RAC
1. Ja. Clar, el primer dia vam fer per parelles aquesta hora de programació. M'ha agradat molt, el que deia mossèn Ballarín.
És molt maco.
El missatge. Aquest,
sí. Però, Albert, això quan era, Albert? T'ha canviat la veu.
Sí. Sí.
T'ha canviat la veu, li has dit com si fos adolescent en aquell moment.
No has parlat així sempre, Albert? No has tingut aquesta veu sempre? Escolta.
Es veu que no, veu que no. El quilometratge, sí. La veu, al final es nota, això, recordem, primer dia de... Fa 23 anys, no?, d'aquest moment. I tinc un tall de l'endemà. Del 2 de maig del 2000 es va fer la inauguració oficial amb un programa especial de l'Auditori que presentava el Ramon Pellicer, amb discursos de moltes autoritats, com el president de la Generalitat, Jordi Pujol, o el d'una persona que potser és l'única vegada que ha aparegut en antena en aquesta ràdio, eh? Escolteu, el presenten.
Té la paraula el senyor Javier Godó, comte de Godó, president del grup Godó.
Molt honorable president, excel·lentíssima alcalde, honorables consellers, senyores i senyors. Voldria abans que res agrair la seva presència entre nosaltres. Avui és un dia important per al grup Godó de comunicació, doncs inaugurem una xarxa d'emissores de ràdio RAC1 amb implantació a tota Catalunya i amb voluntat de lideratge i de convertir-se conjuntament amb RAC 105 en la cadena privada de referència a Catalunya. El projecte Catalunya Comunicació que vàrem engegar fa 2 anys finalment és avui una realitat a partir de la que posarem en marxa projectes per tal de conformar un potent holding que que de mitjans de comunicació amb la llengua catalana com característica comú.
Javier Godó, eh?
No recordava aquest moment, eh?
No, no, clar, jo, vaja...
Jo tampoc.
No em consta que hagi tornat a aparèixer allò en antena, no em consta que se l'hagi entrevistat, i el primer... Vaja, el segon dia, aquesta inauguració oficial que es va fer, doncs va haver-hi
discurs.
Doncs
que va així, l'entrevistem.
Clar, perquè l'1 de maig era festiu, no?, com tots els 1 de maig es va fer aquesta programació especial, i el 2 de maig ja començava la programació normal, i per això el Ramon Pellicer, quan feia l'auditori, que era el programa matinal que va ser aquesta primera temporada fins aquell estiu, doncs era el que presentava Javier Godó. Fantàstic, arxiu sonor de la Ràdio Catalunya, si us hi voleu capbussar vosaltres també, doncs mira, ens l'ha posat a disposició gratuïtament en línia la gent de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit pel Sintoniqui. Abans d'acabar, a veure, bones persones que sou en aquesta taula.
Gràcies.
Qui s'emporta a les entrades per anar al Cabró Rock?
Doncs hauries de triar, Guillem, un número de l'1 al 31.
Un número així qualsevol?
Sí.
19.
19?
Sí.
Doncs el 19 correspon a la Sílvia, que de fet no hem sentit la nota, potser la podem sentir. Ens ha dit que estava atrapada a l'AP7, això sí.
A veure.
Hola, bona tarda, sóc la Sílvia. Estic aquí una mica atrapada a l'autopista del Maresme. Això que ara dèieu de les retencions. Doncs per mi, una de les... qualitats més importants i que ningú ha dit, jo l'estava esperant, és el ser compassiva amb els altres. Vinga, bona nit.
Bueno, mira, escolta'm.
Ser compassiva amb els altres, per tant, li toca a la Sílvia. S'emporta què exactament?
S'emporta una entrada doble pel Cabró Rock, el festival que se celebra el 16 i 17 de juny a Vic, amb artistes com els tiets Antònia Font, Stay Home, Zo, Triquell. Trobareu tota la informació a cabrorock.cat per poder anar a aquest festival 16 i 17 de juny a Vic.
Alguna idea per acabar, per tancar, Guillem, que ens quedi clar, de la bona persona?
Home, la bona persona... Mira, tinc una nota, un àudio també,
sí,
curtet, que sobre la bona persona que t'agradarà molt, de la Georgina.
De Georgina Rodríguez?
Georgina.
Jo soy Georgina.
Què soy, Georgina?
Jo soy Georgina, a veure.
Diu això.
Cuando tú eres buena persona,
sí,
la vida te hace reencontrarte con buenas personas.
Ah, mira.
Por eso no me olvido nunca de dónde vengo e intento ayudar a los demás siempre que puedo.
¡Bravo, Georgina!
¡Bravo! ¡Bravo! Referent.
Ja soy Georgina.
He de dir que hi ha un oient, el Sergi, que ens diu: els que pateixen síndrome d'Asperger sembla, per tant, que no poden sentir empatia i moltes altres deficiències de sociabilitat, diu, no poden ser bones persones, diu, jo no m'he fet diagnosticar, però intento que ningú digui res dolent de mi. No sé si també serveix. Jo penso que sí.
Ja, quina pregunta, òbviament, per contestar-la aquí.
No, no sé.
La deixem a l'aire i algun expert potser ho podrà contestar. Gràcies, Guillem Albà.
A vosaltres.
Vinga, ho deixem aquí avui a Islàndia, tallant el bacallà. David Valverde del control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i arriba l'Anna Ballonés amb el 9C. Tornem demà, dimarts, a les 7. Que vagi bé, bona nit.
El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visitar la Roca Village és un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 botics de marques com Baix, Zadig & Voltaire o Hof, i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village, un destí de shopping únic.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana us expliquem la història de Shiny Happy People, un dels temes més exitosos de R.E.M., la banda que aquí sempre hem mal anomenat REM. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.